Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
Benvinguts una vegada més a Grans Històries, un programa d'intercanvi generacional en què petits i grans comparteixen experiències i vivències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. És magnífic veure com avis i nens es donen la mà, es miren als ulls i sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre l'Angelita Real, resident de la residència Roca i Pi, i 7 alumnes de 5è de primària del Col·legi Mare Déu de la Salut de Badalona. Amb aquest programa, quart de la temporada, volem retre homenatge a l'Angelita, una dona nascuda a Cadis, que va fer del voluntariat un estil de vida, i a què ningú va poder allunyar de les seves conviccions, ajudar els qui més ho necessiten, sempre des del cor. També a la Lídia, la Inoa, la Nayala, la Marta, la Sara, l'Aroa i la Gemma, les alumnes de l'escola que van ser partícips de l'intercanvi generacional. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa compartint les vostres històries i opinions a través de les xarxes socials amb el Facebook, Twitter e Instagram amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquí en el plató m'acompanyen aquí a la meva dreta l'Ignasi García Clavel, president de la Fundació d'Escoles Parroquials. Benvingut, Ignasi.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies per venir una temporada més al Grans Històries, aquesta nova etapa del Grans Històries. I, bueno, voldríem preguntar-te què és això de la Fundació d'Escoles Parroquials. Ens pots fer 5 cèntims?
I tant. La Fundació d'Escoles Parroquials és una fundació canònica del Bisbat, creada en el seu moment fa més de 35 anys pel cardenal Narcís Jubany per acollir les escoles parroquials que hi havia a l'arcabisbat i que els rectors que hi havia a les parròquies, ja perquè s'havien fet grans o havien aparegut nous rectors però que no tenien una motivació específica ni per la pedagogia ni per l'educació, ni tampoc, donades les exigències ja del moment, doncs, de gestió i de ser responsables d'empresa, en definitiva, perquè també tot té, les escoles tenen una part empresarial que s'ha de saber gestionar, va creure que havia de treure aquesta responsabilitat dels rectors i va fer un ENS, una fundació en aquest cas, per gestionar les escoles. En aquests moments n'hi ha 18, n'hi ha 3 més que no formen part de la Fundació d'Escoles Parroquials, que tenen patronats propis, o senzillament el rector continua sent el responsable titular d'aquestes 3 que no formen part de la Fundació. La gran majoria sí, som un col·lectiu de quasi 7.000 alumnes, amb més de 600 professors i personal de no docent, diríem, i bé, és una empresa gran que intenta conservar la identitat de cada escola, perquè totes són d'orígens diferents, encara que parroquials, i això és el que intentem preservar, que totes puguin seguir sent el que són, amb voluntat de servei, amb voluntat una mica del tot de difondre els valors cristians i, per tant, inspirades en l'Evangeli, com no pot ser d'altra manera si són parroquials. Però sí que voldria fer un remarc només que n'hi ha 5 que són d'educació especial. I d'aquestes 5, 2 tenen formació d'aprenents, que vol dir de nois i noies de 16 a 21 anys. Això jo crec que és una cosa important i un servei important que fa l'Església amb totes les escoles que té la diòcesi, però particularment aquestes d'educació especial són molt interessants.
M'han comentat que al setembre anàveu a fer la segona trobada de claustres de professors de les 18 escoles de la Fundació d'Escoles Parroquials. Jo crec que això és important, no? Trobar-se diferents equips docents de diferents escoles, diferents realitats, trobar-se un dia per compartir diferents experiències.
Ho has dit bé, anàvem a fer, perquè el drama aquest del coronavirus, doncs, ens ha recomanat que ho posposéssim un any i, per tant, doncs, farem la mateixa trobada, segona, certament, no n'havíem fet mai cap des de fa el 2018, em sembla que va ser la primera, i ara anàvem a fer la segona dos anys després, perquè tampoc ho volem fer cada any, perquè requereix un muntatge, primer una escola gran que ho pugui acollir tot, amb un pati gran perquè ens puguem trobar. I això, per molt gran que siguin les escoles ara, les distàncies i tot plegat no les podríem mantenir, i per tant la recomanació és que ho posposem, i ho posposem el 3 de setembre, ja tenim la data, del 2021, i segur que serà un plaer retrobar-nos tots una altra vegada.
Molt bé, benvingut, Ignasi, i gràcies per assistir al programa.
Gràcies per convidar-me.
Molt bé, i aquí a la meva esquerra trobem a l'Antònia Montesino Rodríguez, directora del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona i abans directora de dos centres de menors, un del Centre de Menors del Temple, a Mallorca, i un altre del Centre de Menors Bisbe Guix, d'Eivissa. Em fa molta il·lusió que estigui aquí l'Antònia perquè per mi és com una mare professionalment parlant. Per tant, benvinguda, Antònia.
Gràcies, David. Això és una responsabilitat molt gran, però bé, ja saps que sempre estic disposada a fer el que sigui per la nostra escola.
A desenvolupar la maternitat espiritual.
Sí, 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 sí. No tinc cap problema en ser. Bueno, és que el seu pare i jo som del mateix any, pràcticament, i mateix mes. O sigui que quasi sóc la mare putativa, no diuen això?
Molt bé.
Sí.
Bueno, Antònia, directora del Centre Menors del Temple i del Centre de Menors del Bisbe Guix d'Eivissa. Quina diferència hi ha entre ser directora d'un centre de menors i d'un centre d'educació infantil i primària com el de Badalona?
Uf, la diferència és gran, perquè una cosa... El Centre de la Salut de Badalona treballes per el bé de les famílies i estàs treballant de forma pedagògica amb els infants. Amb un centre de menors estàs treballant per el sí de la família. Vull dir, molt de nens que estaven... Ara, en aquest moment, les coses han canviat. Estem parlant de fa 40 anys que vaig entrar al temple i uns 30 que vaig estar també pel tema del Bisbe Guix. Però en aquell moment els nens allà eren nens de famílies desfavorides, que diuen ara, però famílies que moltes de les famílies, les mares i els pares estaven o bé a la presó, o bé nens maltratats, vull dir, estaves treballant amb els nens en el seu dia a dia i en el seu sí, era, feies una teràpia de reconstrucció del menor, perquè moltes vegades eren nens que havien estat abusats. Bueno, tot el que és aquesta part de la societat tan malalta que tenim i que havia que cuidar. I clar, els nostres nens del Col·legi de la Salut són de famílies, podríem dir, un mig baix, amb dificultats econòmiques i de treball, però bueno, no... Encara que moltes vegades jo me descubro haciendo el comentario i dic, aquest nen podia ser perfectament del temple, no? Quan veus, segons quin tipus de nens veus, dic, aquest nen, teníem el temple, jo, o sigui, quan estava també a Eivissa, bueno, en Eivissa tenien adolescents i era un grup de 12-16 i eren pràcticament predelinqüents, perquè a Eivissa no n'hi havia ningú centre d'aquestes característiques i els nens els tenien que portar a Mallorca. Llavors el govern balear va voler fer aquest centre i aquells sí que eren otro cantar. Però el tema del temple, jo moltes vegades sempre he parlat, ui, aquest, el temple ho tenien millor que el, o sigui, la família del nen del temple moltes vegades era millor, i poso cometes, que els nostres de la salut. Ja. Abans hem parlat del nostre mar i companyia, no? Pues realment...
Molt bé, Antònia, benvinguda al programa una temporada més.
Gràcies.
I crec que avui t'agradarà la història de vida que us explicaré.
Vinga, pues.
Molt bé, també ens acompanya la Laura Renau, aquesta vegada telefònicament. La Laura és la treballadora social de la residència Roca i Pi de Badalona. Hola, Laura, benvinguda.
Hola, David, gràcies per convidar-me.
Què tal? Com esteu?
Bé, molt bé. Més tranquils i bueno, tornar una miqueta a aquesta nova normalitat, no, d'ara.
Suposo que ho haureu passat aquest temps una miqueta complicat, no?, a la residència.
Sí, ha sigut una mica complicat per tots, pels familiars, pels residents, pels professionals, però bueno, mica en mica sembla que la cosa va millor.
Bueno, a poc, a veure si ja anem veient tots la llum, eh?
Exacte.
Molt bé, Laura. Pues avui m'agradaria que ens presentessis la protagonista de la història d'avui, que és la Àngela Real. És una persona que, bueno, explica'ns-ho tu millor, que treballes dia a dia amb ella.
Sí, bueno, Angelita, com nosaltres li diem, no? que li agrada més que li diguem d'aquesta manera, doncs té 77 anys. Va néixer a Bornos, a Cádiz, i està amb nosaltres a la residència doncs, des del setembre del 2019. I la veritat és que s'ha adaptat molt bé a la dinàmica del centre i participa activament en les activitats. A més, li agrada molt la música, sobretot la copla, les sevillanes, el flamenc. Mm. Tot això li motiva molt. I bueno, sobretot conversar i explicar coses de la seva vida, que és el que avui pues, escoltareu, una mica de la seva història de vida.
Ella participa no?, també amb el programa aquest de cicle superior del Col·legi Amador de la Salut amb vosaltres, amb els diferents tallers, no només el taller de ràdio, sinó el taller de costura, el de cuina, el d'hort...
És que li agrada molt estar amb el jovent no?, i amb els nens i nenes que venen de l'escola i ho passa molt bé. No? I, a més, com és una escola que per ella té molt de significat, no?, perquè ha sigut voluntària d'allà de la parròquia de la Salut, al costat mateix del col·legi, pues, encara més, no?, més motivada per aquest motiu.
Molt bé, Laura. També des de la residència Roca i Pi, un centre molt obert, no?, a treballar en diferents amb escoles o en altres centres, no?
Sí, la veritat és que tenim un programa intergeneracional, el més antic és el que tenim al col·legi Mare de Déu de la Salut, però també treballem amb l'associació La Rotllana i amb diferents també casals d'infants. I bueno, la veritat és que sí, que procurem sempre tenir molta relació pues, això, amb els nens, perquè creiem que, bueno, que donen una alegria no?, al centre i als residents, que és molt important no?, mantenir. I bueno, ara hem de veure una mica com ho fem aquest any amb tot això del Covid, però segurament que les noves tecnologies ens ajudaran a poder continuar d'alguna manera amb aquesta relació, no?
Clar, ara pensant una miqueta en el curs vinent, no? Com continuareu amb el projecte, amb el Col·legi Mare de la Salut i utilitzant les noves tecnologies per continuar aquesta relació?
Hem de modernitzar una mica, tots plegats, i buscar, no sé, a través de webcam o diferents sistemes, no?, per poder mantenir aquesta relació de tants anys, no?
Molt bé. Molt bé, Laura, doncs esperem veure't aviat al plató i poder saludar-nos en persona.
I tant, quan vulguis.
Molt bé, gràcies per presentar-nos a la protagonista d'avui i ens veiem aviat, Laura.
Una cosa, David,
sí.
Solament una cosa en relació a l'Angelita.
Sí.
A veure, jo penso que la història que escoltareu, jo crec que el que queda molt clar és que és una persona que ha sigut al llarg de la seva vida molt lluitadora, i a més molt valenta, i bueno, amb una capacitat molt gran de superació, perquè bueno, ha tingut al llarg de la seva vida pues, circumstàncies molt traumàtiques, com la pèrdua d'un fill... o la seva pròpia malaltia i la pèrdua d'autonomia, no? I ja s'han sortit i és una persona en aquest sentit molt valenta, no? I el que comentava, és una persona que tota la vida pues, ha volgut ajudar-se a més, no? Des de petita en el seu poble, que ajudava el metge que hi havia, com a Badalona, no? A través de Càritas i de la parròquia de la Salut. I penso que això justament és el que nosaltres, quan vam escollir fer aquesta història de vida, vam pensar que per als alumnes del col·legi pues era molt important, no?, el fet d'aquest missatge de que cadascú, a la mesura de lo possible, pot ajudar-se més, no?, i és una mica el que volia deixar també, bueno, constància, no?
Molt bé. No sé si l'Antònia i l'Ignasi et volen comentar alguna cosa, Laura, abans de penjar la connexió telefònica.
No, jo dir-te que és una feina important, aquesta, de buscar la relació entre... les generacions més joves i les generacions més grans. Això que has dit que ens hem de posar al dia, segurament que és veritat. El que passa que la fredor dels mitjans telemàtics, tot i que ens posem al dia, difícilment podem substituir l'abraçada o el contacte directe dels avis amb els nens. Però bé, més val fer-ho telemàticament que no fer res, evident.
Exacte.
Fins que passem aquest any, que serà un any complex i de difícil gestió, però que hem de, com molt bé deies, buscar fórmules i maneres per no perdre l'escalf, el caliu i la presència d'uns i altres.
Mm-hmm. Antònia, li vols dir alguna cosa a Laura?
No, jo només vull que li diguis a l'Angelita que aviat podré anar, que quan em deixin anar a veure'l, perquè amb tot aquest lío volíem anar i no vaig arribar a anar-hi. Només li dones una abraçada i li dius que he fet jo aquest programa d'ella i que estic contenta de poder-lo fer i que aniré a explicar-li com ha anat en persona.
Perfecte, doncs ja l'hi explicaré.
Molt bé, Laura, una abraçada.
Una abraçada.
Molt bé, Laura, ens veiem aviat. Una abraçada forta.
Adéu, a reveure.
Adéu, adéu.
Molt bé, i presentades les persones de l'estudi i haver parlat amb la Laura Renau, ara anem a conèixer amb més profunditat els protagonistes de la història d'avui.
Me llamo Ángeles Real García y soy voluntaria de aquí de la Parroquia de la Salud. Y llevo, he estado 10 años. El día 8 de marzo cumplo 74 años.
Hola, em dic Lídia Romero, vaig a cinquè de primària del Col·le Mare de Déu de la Salut i tinc 10 anys.
Bon dia, em dic Ainhoa, soc de cinquè de primària i tinc 10 anys.
Bon dia, soc Nayala i tinc 11 anys.
Bon dia, em dic Marta Iturralde i vaig a cinquè de primària a l'escola del Col·legi Mare de Déu de la Salut i tinc 10 anys.
Bon dia, em dic Sara Pérez, vaig a cinquè de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut i tinc 10 anys.
Hola, bon dia, em dic Aroa Macías, voy al Col·legi de Mare de la Salut, vaig a cinquè i tinc 10 anys.
Bon dia, em dic Gemma Rodríguez, vaig a cinquè de primària al Col·legi Mare de Déu de la Salut.
Així, l'Àngela Real, l'Angelita, és la protagonista de la nostra història d'avui, a qui van visitar les alumnes de cinquè del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona. De la trobada en van sortir moments entranyables. Per començar, li van preguntar on va néixer.
Mira, yo nací en Cádiz, en un pueblecito que se llama Bornos. Y allí me crié y después me vine aquí con 15 o 16 años. Ya conocí a mi marido y me casé aquí.
I per què havia vingut a Catalunya?
Una hermana mía se puso el marido malo y yo, como estaba acostumbrada a las tiendas, siempre he estado despasando. Nosotros teníamos un estanco allí en Bornos. Y yo era la que lo llevaba. Y después en la tienda también sabía yo manejar bien a la gente, que valía para el público. Entonces me vine con mi hermana aquí y al mes de estar aquí, con el mismo día que llegué yo aquí, conocí a mi marido.
Así que le agradaba trabajar davant del públic.
Mucho, sí. Yo me gustaba y atendía muy bien a la gente y todo el mundo quería que yo la despachara. Así más, he sido muy querida, gracias a Dios, en todos lados.
Pero también le agradaba molt brodar.
Pues yo era profesora de bordado y yo enseñaba a máquina y a mano bordar. Mientras yo despachaba, tenía 20 niñas que eran más mayores que yo, una edad hasta maestra. Y yo decía a mis niñas y eran mayores que yo. Y las enseñé a bordar, a máquina y a mano.
I va explicar que ja de ben petita li agradava fer voluntariat, ajudar als altres.
Me gustaba siempre ayudar mucho. Yo veía un hombre y lo pasaba de la calle a un ciego y estaría corriendo. Una viejita siempre me decía, no se acordaba de mi nombre, y cuando yo pasaba se asomaba una ventanita que tenía. Eran tres hermanos ya muy mayores. Y me decía, niña de Pepe Real, ven, ven. Y mi madre dice, ve que ya te está llamando Isabelita, te llamaba. Eran tres hermanos, ya muy mayorcitos, muy viejecitos. Y había que cortarle la uña de los pies y yo se la cortaba.
Grans històries.
Molt bé, aquesta primera part de la història de l'Angelita Real ens parla com moltes famílies que trobem al barri de la Salut de Badalona i moltes històries de famílies que han vingut a Catalunya aquí, d'immigrants, no? Què us sembla aquesta primera part de la història de l'Angelita? Què voldríeu comentar, destacar?
Jo crec que realment ella es presenta com era realment l'Angelita. És una dona que no podia veure ningú que necessités, no? I ella sempre, moltes vegades, ella li deien, ten cuidado, perquè ella, a més, a última hora venia per les cases i després cobrava plazos i aquestes coses que portava, i moltes vegades li deien, ten cuidado, Angelita, perquè mai li ha passat res. Jo crec que Déu Nostre Senyor sempre l'ha protegit, i moltes vegades tenia que anar molt de dies a segons quines famílies per poder cobrar allò que les havia venut, perquè les famílies després no se'n recordaven, i ella moltes vegades també a vegades em deia, bueno, i què he de fer? Pues ja lo pagaré jo, no? O sigui, era realment molt desprendida.
Moltes famílies que teniu al barri de la Salut de Badalona, la procedència, són d'aquestes de gent d'Andalusia...
Sí, nosotros somos... Yo digo nosotros somos porque yo soc... No, la meva família, el meu pare i la meva mare no eren d'Andalusia. La meva mare era de Santander i el meu pare...
Tu, Antònia, ets del barri de la Salut.
Jo sí, soc filla del barri de la Salut. Vaig néixer molt a prop d'on vivia ara l'Angelita, allà a la calle Ricardo Strauss. Vaig néixer allà. I els meus pares també són fruit de l'any... Es varen conèixer aquí a Catalunya després d'acabar la guerra, i es varen casar a Santa Maria del Mar, o sigui que... El meu germà també va ser batejat allà, jo ja no, jo ja soc filla de la Salut. I realment el barri és cosa nostra, vull dir, ho vius. Uh-huh. Jo estic ben feliç d'acabar la meva vida laboral allà, no?
Molt
perquè
bé.
És la meva casa, la meva terra.
Home, jo penso que és una dona, aquesta, l'Angelita, que denota una sensibilitat gran i un estar pendent sempre dels altres, des de la seva senzillesa, però jo crec que és des de la seva intuïció espiritual més fina. Uh-huh. Jo crec que aquesta finor... es traspua d'una manera senzilla amb les seves paraules i segurament la relació amb les nenes, perquè veig que moltes són nenes, de cinquè de primària, penso que devia ser fluida i maca, i per les nenes impactant, segur. Penso que és una dona que des de la seva professió d'estanquera en el seu poble natal, que estava de cara al públic, però després ha sabut transformar aquesta relació amb els altres en poder servir i estar al servei dels altres. Jo crec que això és el que posaria en relleu d'aquesta primera intervenció que ha fet. La immigració dels anys 60, jo també sóc fill de la immigració, però molt més abans. El meu pare era murcià de l'any 1909, va venir a Barcelona amb 14 anys, i jo penso que aquesta onada d'immigració dels anys 50, 60 i 70 va portar una quantitat de gent molt, molt significativa que van ajudar a construir Catalunya, i que realment aquestes persones el que duien de bondat, el que n'hi havia de molt disposades, l'Angelita n'és una mostra.
Que enriquidor, no?, pels nens, o sigui, rebre una classe de medi social i
una
de valors...
Una classe viva, autèntica.
Una classe viva i autèntica des del cor, explicada per l'Angelita a nens de cinquè de primària del Col·legi Mare de Salut. Això és molt, molt enriquidor.
És evident.
A més, és que aquests nens molt de dies han vist a l'Angelita quan feien la repartida d'aliments, que feien cada 15 dies, doncs a l'hora de la sortida de les 5, que és el dilluns, un dilluns a la tarda, llavors veien a l'Angelita atendre a les famílies, no?, i realment amb molta delicadesa, amb molt de carinyo, i mai a ser una dona que haia... Que moltes vegades venia a buscar-me a mi si havia algun problemilla, aquello de famílies que a vegades se ponien una miqueta més alterats amb els altres voluntaris, i ella venia corrent a buscar-me al col·legi. Antònia, ven, perquè ningú pateix, ningú sofriera no me surtara la paraula, però seria que no padeciera ningú desatenció, no?
Era una dona, no?, que sempre que parlava amb els nens de cinquè de primària parlava des del cor.
Sí,
llavors això és important, no?
O sigui, això es nota.
Molt bé. Molt bé, també hem parlat a la presentació de que l'Angelita va dedicar gran part de la seva vida al voluntariat. Què és això del voluntariat? Perquè de vegades els nens de cinquè de primària... és una paraula nova, no? Llavors ella ho explica amb les seves paraules.
Ajudar a la gente necesitada, a los que necesitan hay que ayudar. A la gente que no puede, sí, pero no importa el color, ni la raza, ni nada, sino Eso se hace desde el corazón.
I també des del cor donava catequesis.
Y la historia sagrada es lo que más me gustaba. Esto siempre yo sacaba un 10, la historia sagrada, porque era lo que más me gustaba, más que las matemáticas.
Seguint amb el tema del voluntariat, l'Angelita explica que s'han de tenir ganes i voluntat.
Tenir que tenir ganes i mucha voluntat, mucha, pero vamos, un poquito de voluntat i un poquito de cuidar. Sí, podéis todo, hacer todo lo que es eso. Y voluntaria y dar catequesis y ayudar a las personas necesitadas. Yo me gusta siempre ayudar mucho.
També les alumnes de l'escola van explicar el que entenien per voluntariat.
Lo haces algo porque tú quieres, o sea, por tu voluntad propia.
Que vas ayudando a los necesitados.
L'Àngela va explicar que va començar a fer de voluntària ajudant el metge del seu poble.
Él me enseñó a poner inyecciones, a cortar la uña de los pies, yo la ponía inyecciones. Como tenía el apoyo del médico, sino no se puede. Pero yo tenía el respaldo de él. Dice, tú puedes y tú sabes, venga. Y lo hice porque es que mi abuela se puso mala y había que pincharla a medianoche. Yo me levantaba a pincharla. Y dice el médico, reunió a todas mis hermanas que eran mayores, mucho mayores que yo. Y decía, venga, vamos a... Y mi abuela, la pobre, se ponía para que le mincharan a ella, y ella no le dolía, y se le caían las agujas. Y yo, que instante era una cría así como vosotros, yo me metía entre medio de mi hermana, y yo decía, yo me atrevo, me decía, niña, quítate de aquí. Y me llaman mis hermanos para pa afuera. Y dice el médico, esa que te dice que te ve, venga. Y entonces me entré yo, y me dice el médico, venga, ponla tú. Y de la primera vez la puse, y después me enseñó las venas.
I ja ho hem dit, que per fer de voluntari només s'ha de tenir ganes i voluntat.
Sí, tenir que tenir ganes i mucha voluntat, mucha, pero vamos, un poquito de voluntat i un poquito de cuidar. Sí, podéis todo, hacer todo lo que es eso. Y voluntaria y dar catequesis y ayudar a las personas necesitadas. Yo me gusta siempre ayudar mucho.
I també va explicar que és voluntària del Banc d'Aliments.
Recoge comida para darle a las personas necesitadas. Van allí, se apuntan. Entonces ya miramos a ver si es verdad, porque hay gente que te pueden engañar. Pero tú te mueves por un lado, otra se mueve por otro. Y vemos, yo iba a su casa y veía lo que le hacía falta. Abría la nevera y veía que estábamos necesitados. Y entonces yo... Mi madre decía, voy tardía. Y van ellos, apuntan y le damos de comer. Le damos la comida vaya, para que ellos se la lleven a su casa. Y cada mes.
I per la seva banda, les alumnes van explicar que a l'escola havien fet coques solidàries per ajudar aquells qui més ho necessiten.
Hemos hecho los niños de quinto y sexto coques en casa, y entonces en el patio del cole las vendemos a 1 euro cada trozo. Entonces las compran y el dinero que recaudamos le damos a
Cáritas.
Eso ayuda a eso. Esas cosas cuando digan en el colegio, se apuntáis, que eso es ayuda. Así se empieza desde pequeño. Después os va gustando cada vez más. Yo empecé así también, en el colegio rifando cosas, y las comprábamos y las rifábamos. Y el dinero lo poníamos en la parroquia nuestra.
Grans històries.
Molt bé, en aquest segon bloc, l'Angelita ens ha parlat del tema del voluntariat. Com és més d'important, no?, ensenyar als nens el tema del voluntariat, que creixin amb uns valors, no?
Fa molts anys, quan es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona, fa molts anys, semblava talment que el voluntariat ho descobrien els Jocs Olímpics. No, El voluntariat, des de sempre, hi ha gent disposada a fer coses pels altres. I això, evidentment, que aquell voluntariat era molt específic i molt esportiu i també molt d'atenció, però aquest voluntariat d'una sensibilitat d'envers els altres, que és el que en definitiva impulsa l'Angelita dins de la seva senzillesa, perquè no hi ha dubte que és una persona de cor senzilla, però amb un cor molt gran, doncs aquest és el voluntariat, per mi, autèntic. Els altres també ho són, però penso que la descoberta no ve dels grans esdeveniments esportius, sinó que ve, en definitiva, de tenir present sempre l'altre i l'altre que necessita ajuda del germà, no? Vull dir, jo crec que això és fonamental i l'Angelita això jo crec que ho té molt clar. I a més fa una cosa maca, en aquesta línia que hem dit abans, d'una classe viva, que és estimular els nens i nenes a que es comprometin i facin coses de voluntariat. Són molt petits, 10 i 11 anys, però ja és important d'anar-ne parlant i, en definitiva, el que es fa en relació i amb els programes conjunts amb la Fundació Roca i Pi va per aquí, vull dir, descobrir el voluntariat envers els avis. Doncs, bueno, l'Angelita ha fet altres coses i els hi diu als nens que ho han de fer. I després posar en relleu també el tema de Càritas, no? Vull dir que finalment també impulsa a través del Banc dels Aliments, doncs hi va veure les famílies, hi va veure la necessitat autèntica perquè no ens enganyen, diu ella, però bueno, jo penso que no sé, Càritas té aquest esperit sempre de fer coses pels altres amb una sensibilitat i respecte molt especial, que és el que segur que ella feia quan anava a mirar la nevera de los demás.
Des de Càritas també hi ha un programa que és Escoles amb Cor, que sí. Sé que moltes escoles de la Fundació estan ficades. El Col·legi Maradó de la Salut també està dintre del programa d'Escoles amb Cor, i les 18 escoles de la Fundació tenen aquest fons en comú, no? Que són Escoles amb Cor.
I tant, i tant.
Per la relació amb la parròquia, bueno, és important aquest tema.
Ho intentem, ho intentem.
Molt bé. A nivell d'escola, Antònia, el tema del voluntariat, feu alguna cosa a nivell d'escola per ajudar a la parròquia?
Home, el tema de les coques solidàries és un tema bastant important, perquè els nens avui en dia estan acostumats a que el que fan se lo han de pagar. Vull dir, moltes famílies inclús fan erròniament allò que diuen, si treus, te quites la mesa o si te fas el llit o el que sigui, et donarem o farem. Això trobo que és una equivocació, no? Els nens han de fer perquè formen part de la família i estan en la casa i tots embrutam i tots hem de netjar, no? I nosaltres el tema de les coques solidàries el que fèiem és... Primer fèiem en col·laboració, perquè és la forma de que la mamà i la nena o el nen treballin fent la coca. Després entre ells també se posaven d'acord dues nenes o dues famílies. I el que feien també, o el que fèiem, és que quan hem acabat la temporada, perquè això ho feien una setmana, durant una setmana, i després al mes següent feien una altra setmana, perquè això no pot ser molt de temps, evidentment. I llavors els diners que recollíem fèiem venir el capellà, el Salvador, i li entregàvem. I el Salvador les diu a si mateix, mira, això anirà perquè aquí al Condis, que està... Bueno, el súper que està aquí, sí, el supermercat que està aquí, llavors ja quan a vegades del banc d'aliments arriben coses, però la llet, per exemple, no arriba sempre, l'oli és una cosa que s'acaba aviat, no? Llavors amb aquests diners el tema de l'alimentació van a comprar. Llavors el Salvador li diu, mira, amb aquests diners comprarem llet que ens hem quedat sense o que ens queda poca, o comprarem el tema de l'arròs, perquè aquestes famílies, moltes famílies són latines i mengen molt d'arròs, no? L'arròs o l'oli, no? Que són les coses que més a vegades hem de reposar. Jo també voldria destacar una miqueta de l'Angelita amb aquest tema, la humilitat, no? en què ho fa, perquè és una dona que mai la veus que se posi, se infle, no? D'allò que està, tot el contrari, quan volies fer-li alguna cosa ja es retirava. Hi ha un altre voluntariat que no ha dit i que jo tinc que dir, perquè nosaltres a les religioses trinitàries tenim una ONG que és AINE, que treballem amb el Perú. I ella, quan varen fer, ja l'any 2000, o sigui, això fa any, l'any 2000 varen fer el que llamem la contrapart aquí a Espanya, de les primeres, va ser la parròquia de la Salut on va començar aquesta, i de les primeres persones que se va vincular va ser ella. Llavors, a part de tot el treball que feien, teníem el tenderete que vendien quatre coses, més que res per donar a conèixer el que era aquest treball, i després fèiem un sopar solidari al final d'anys, al mes de maig, i ella estava allà treballant, i moltes vegades, que a vegades aquests dies els nervis estaven, i ella sempre veies que estava en una... Vull dir, era una dona que sempre que podia... Jo diria que fa és l'Evangeli caminant, no? L'Evangeli vivent. Uh-huh. I ella realment ho treballava i feia, i mai, moltes vegades jo crec que l'havies de dir para, no? Cuidado, no? Pensa que tu també, perquè s'ha quedat, ja ha pujat gent a casa seva, no? Que a vegades li deien, Angelita, tan confiada no has de ser, perquè la gent, i ella ha fet pujar gent a casa seva perquè sabia que aquesta família no tenia, ella vivia en un bloc sense ascensor, i llavors ens feia pujar perquè tot el que tenia ella a la nevera li donava. Vull dir que és una dona que la tenies que frenar, pràcticament, no?
I disfrutava fent catequesis amb els nens.
Sí, sí, sí. Además, el dia de la comunió, que feien, perquè les catequesis nosaltres són 2 anys, i ella moltes vegades feia catequesis de primer any, però ara últimament, però ella havia fet catequesis de segon any molt de temps. Clar, els catequesis de segon any acabaven el dia de la comunió, no? Doncs el dia de la comunió era feliç, o sigui, eren els seus fills els que estaven fent la primera comunió. Ella ho vivia realment amb una alegria i un molt, molt, molt bé. És una dona, jo sempre dic, és l'Evangelio viviente. Realment no es pode... A Mallorca hi ha un exemple que dice no es puede dar con cucharilla, no? Doncs la Angelita nos da con cucharilla a todos, perquè realment ella sempre està un passo per delante en aquest tema.
I sobretot amb el tema del banc d'aliments, també la recollida d'aliments, suposo que amb les 18 escoles de la Fundació de les Escoles Parroquials, sí, hi ha 18 realitats diferents.
Sí, evident, evident. També es fa a moltes escoles, sobretot aquelles que estan en barris amb més dificultat. N'hi ha alguna que, per exemple, hi ha una escola que està al centre d'Hospitalet, que també fan coses, però solidàries, però que, esclar, al centre d'Hospitalet no hi ha la dificultat. Hospitalet sí, però al centre no. No hi ha les dificultats que hi ha al barri de la Salut de Badalona o Ciutat Meridiana, que allà hi ha una escola, o el Bon Pastor, o la Trinitat, etcètera, etcètera. Vull dir... Per tant, la sensibilitat dels nostres nanos, alguns a vegades també les seves famílies necessiten, perquè també tenim nanos, evidentment, que no tiren, que no tiren econòmicament a casa seva. Molts en tenim d'aquests, molts. I el barri de la Salut de Badalona, amb la vostra escola, l'escola que dirigeix l'Antoni, la nostra escola, bueno, hi ha de tot, i ella ho sap bé, per la gran quantitat de gent que ha d'atendre, doncs per dificultats econòmiques que tenen.
Molt bé.
David, hi ha una cosa en Angelita que fa... És un detall, però quan ella estava donant-me el menjar, o sigui, allà, aquest dies que donen menjar, a vegades la família que estava con ella li tenien que... Perquè ella, si tenien que posar dues brics de leche, no? Si ella sabia que aquella família... Llavors, abans de que la vi, le metia otro, en el carro otra bric de llet i l'altre dia, però escolta, no. I si faltava, ella no tenia cap inconvenient anar al súper i comprar, perquè per alguna família, vull dir, ella aquello que... Toma, i le posava una miqueta més, i perquè, claro, i Angelito, decía, y Angelito tiene muchos niños, tiene... Realmente ella sabia la vida de la gent, o sigui, no era només... Sabia en quina família li estava omplint en aquell moment el carro, li estava donant l'ajuda.
Sobretot que bo que és una persona externa de l'escola que expliqui aquesta sensibilització per la campanya d'aliments. Això arriba més als nanos que no un mestre o del mateix
centre.
I tant, centre,
és el que deies abans de la classe viva, una mica...
Sí.
Molt bé, pues seguim amb la història de l'Angelita. Va explicar també que havia anat al Sàhara a ajudar i a alguna cosa més.
Yo me fui al Sàhara, ¿sabes eso dónde está? Eso está fuera, bueno, aquí en España, pero en Marruecos, por Marruecos, que hay muchos negritos... ¿Sabéis ya dónde está? Algeciras, ¿sabéis dónde está Algeciras? Pues cerquita, de allí te coge un barco y te va uno para para ir para sacar. Tuve una semana entera ayudando también. Me traje a dos niños a mi casa y estuvieron dos veranos. Un niño y una niña, dos hermanos. Me tenía que haber traído la foto que tengo para que la hubiera. Dada y la niña Marian, el niño Dada. Y yo me lo llevé a Pineda, que tengo un apartamento, y disfrutaron, porque allí no hay agua, ni luz, ni nada. Yo le llevé unas placas, le llevé dos placas de las más grandes y pa ellos, porque no tenían, dormíamos en el suelo. A mí me tenían como si yo fuera una virgen, no sabían lo que me iban a poner, porque no. Pero en el suelo dormimos todos. Nos echaban una manta en el suelo y allí dormíamos. Yo estuve una semana y ellos me lo traje yo a mi casa, al niño y a la niña. Estuvieron todo el verano entero. Me lo llevé a Pinedo, allí se bañaban, disfrutaban en la playa. Sí, fue una historia muy bonita, una etapa de mi vida de la que más me acuerdo.
I va explicar que els havia portat dos plaques solars.
Estas placas se ponen en el sol y dan luz. Y me dejaron pasar porque no me dejaban, pero como veían que eran para donde, me dejaron pasar 90 kilos y yo podía llevar 50 nada más.
Las alumnas, para saber-ne más, le van preguntar:
¿por qué quisiste adoptar a esos niños?
Pues para ayudarle, para que comieran, para que tuvieran otra vida, aunque sea de vacaciones.
I de tot allò en queda avui una bonica relació, encara amb trucades telefòniques i...
Y ella te quiere venir aquí. Ella dice, yo voy y te cuido. Pero ella mucha responsabilidad para mí.
Grans històries.
L'Àngela, en aquest tercer bloc, ens explica el tema de l'acollida, que va acollir durant dos estius a dos nens saharauis, la Marian i el Dadà. Què penseu vosaltres del tema de l'acollida? Ignasi, Antònia.
Està en la línia de lo que realment estem parlant tota l'estona de l'Angelita. És a dir, ella sempre mira una miqueta més. Vull dir, amb el que té, no, mai està conforme. Sempre pensa que pot fer una miqueta més. Perquè amb aquest tema dels saharauis no només va acollir aquests nens als estius, sinó que després va continuar treballant amb altres famílies perquè els nens vinguessin a l'estiu. Sabeu que hi ha aquest moviment. Sí. Llavors, ella, quan ja no podia portar nens perquè estava més delicada i era més gran, però ja seguia treballant amb el... i enviant, vull dir, ella recollia roba, recollia diner per enviar realment allà als campaments per ajudar en aquestes famílies.
El fet de l'acollida va sorprendre molt a les alumnes de cinquè de primària, el tema d'acollir durant l'estiu.
Portar-se un nen i una nena, encara que siguin germanets petits, a casa, doncs denota sempre una generositat que va més enllà de les generositats que estem habituats a veure. És cert que aquí a Catalunya hi ha molta sensibilitat amb el tema del Sàhara, és una vergonya i un escàndol que no s'hagi pogut resoldre en tants anys el famós referèndum que s'ha de fer, però bé, això és una qüestió política. Ell aquí no hi entrava ni sortia, sinó que ella el que veia era una necessitat i, per tant, solidària amb els més petits, doncs ella... obre casa seva d'estiu a Pineda, m'ha semblat entendre,
sí.
Perquè realment té un castellà andalús molt tancat. Sí, sí. Costa de comprendre a vegades, però se la va entenent. Perquè sobretot parla, com dèiem abans, el llenguatge del cor. Però avui una mica, jo penso que és molt, molt important aquesta capacitat d'acollir a casa i d'obrir les portes de casa, no? I amb els nens molt, molt, perquè aquests nanos en els campaments de Tinduf, que és on estan, no veuen res que es pugui assemblar a una vida com la que podem tenir bona part dels occidentals, no? I jo penso que això, encara que sigui per un període d'estiu, en aquests nens els fa bé.
Que important és als nens, no? A part de les matemàtiques, el coneixement del medi natural, el coneixement del medi social, la geografia, no? Com hem treballat, sabeu on estava Marruecos, que li pregunta i tal, que és important els valors, en aquesta etapa d'infantil i primària, no? Que estem parlant de 0 a 12 anys, de vegades, que és important, hem de donar la importància que té les matemàtiques, el català, el castellà, però els valors en aquestes edats tempranes, no, Antònia?
Jo crec que en aquest tema les matemàtiques i la llengua l'aprens estudiant, no? I si no te basta amb l'escola, pots anar a una acadèmia, no? Però el tema dels valors s'han de viure i s'han de veure. O sigui, l'Angelita, amb aquesta conversa que té amb ells, els està obrint el cor i està dient això, no? O sigui, que aquest nen no estan estudiant un tema, sinó que estan vivint el tema. I jo crec que això és realment el que fa l'Angelita, no? I que li està dient que la vida no és només tenir coses, sinó que la vida és també donar coses i estar, i que això fa feliç, que això crec que és una cosa que als nens les fa una miqueta de les estranya, no? Perquè això de que un pugui ser feliç donant i treballant, perquè realment el que aquesta dona fa és agafar feina, tenir dues criatures a casa teva amb la responsabilitat que això suposa.
Tot l'estiu.
Tot l'estiu. I a més, no només perquè l'has de donar de menjar i quan se n'anaven vestits per tot l'hivern i això, però això, jo m'atreveria a dir que això és fàcil, vull dir, perquè desgraciadament el que té diners i el que no té, doncs amb diners ho poden fer. Però realment el carinyo que li donava ella, l'atenció, aquesta disposició de servir-les, d'estar amb ells, realment això no se pot comprar, no? Ni se pot estudiar, això s'ha de viure.
És així.
És curiós, no?, que els nens, en el diàleg que portaven amb l'Angelita, li van preguntar, però tu dones molt, però no reps res a canvi, vale? Que avui en dia és molt la frase aquesta anglesa, no?, que m'ha agafat de win to win, no? O sigui, que guanyes tu i jo guanyo, però ella què guanya, no? O sigui, els hi va sorprendre als nens, a les nenes de cinquè en aquest cas, que, bueno, no, què guanya l'Angelita? O sigui, que és per valorar, no?
Jo crec que això és el més important que van treure aquests nens amb aquesta conversa, no? Aquest fet, i sobretot això que he dit abans, que ven que l'Angelita està orgullosa d'haver-ho fet i és feliç en fer això, no? Realment jo crec que és la lliçó més clara que s'han portat aquestes nenes.
Que la felicitat no es compra.
Això mateix, i els diners no fan la felicitat. Encara que l'anunci de televisió t'ho diuen, no?, que si portes segons quin tipus de perfume vas a ser la reina del mambo, pues no és veritat, no?, que realment la felicitat de la dona sent persona i treballant i vivint amb el teu cor a la mà, sense deixar-te enganyar, des de luego, perquè això no és plan, però...
Molt bé. Per acabar, anem a conèixer les conclusions dels alumnes de la trobada d'avui amb l'Angelita Real i un consell que els hi dona l'Angelita.
Cuando se trajo a los niños del Sahara porque veía que lo necesitaba y todo eso.
Lo de los niños porque es un ejemplo a seguir, ayudar a los huérfanos. Ayudar a los niños porque es un ejemplo a seguir, a ayudar a la gente, a quien lo necesita de verdad.
Lo de los niños del Sahara también porque está muy bien ayudar a la gente que necesita cosas y no tiene nada.
A lo de los niños porque era una familia que no tenía mucho dinero y no tenían ropa, entonces ella le compró ropa para los dos veranos y que estuviesen bien.
Los del Sahara porque creo que está bien ayudar. Los dos veranos que estuvieron con ellas le compró de todo y hasta les ayudó donde ella podía estar.
A mí me ha gustado mucho toda su historia porque es una persona muy buena y muy honesta que ayuda a la gente con el corazón y es muy un ejemplo.
¿Y la Angelita? ¿Quin consell els hi va donar? ¿Guiar-se pel cor?
Yo siempre, eso es lo que mi corazón ha sentido siempre, no es su caso de nadie, ni de mi madre cuando a lo mejor yo he visto que no tenía razón. Mi madre que era como yo, pero vamos, si no, yo como yo pensara una cosa, la hacía. Bien, buena no, mala no. Mal habré eso también como niña cuando era pequeña, pero vosotros no, de las niñas que os digan lo contrario, ni que no te junte con ese porque es negro o extranjero tampoco, porque todos los extranjeros no son malos, como eso que dicen que los que vienen todos no, hay malo y bueno como nosotros.
Molt bé, de les conclusions dels alumnes i de l'Angelita amb el seu consell final, voleu fer una aportació final per destacar alguna cosa del tema?
Toca un tema candent, és el tema aquest de l'acollida i d'estar oberts a la gent que ens ve de fora i fins i tot a la gent que ja tenim aquí des de fa molt temps, però que es generen problemes per diferència de religió o per altres motius i perquè l'immigrant doncs, ens espanta la gent que estem aquí i llavors això ens crea unes defenses estranyes. I en canvi l'Angelita això ho té superat, deixa ben clar que s'ha d'acollir tothom i no perquè se sigui negre, blanc o de color de catxumbo, doncs has de fer en fi, una separació o no has de voler admetre. No? Això penso que és un tema candent i actual, que és por que una dona d'aquesta experiència de vida i des de la seva senzillesa ho transmeti amb uns nens, no? I l'altra cosa que m'impacta per part dels nens és veure que com els ha impressionat i impactat que l'Angelita tingui acollir nens a casa seva, no? Jo crec que això també és digne de posar en relleu i els consells finals que dona, doncs, res, és una dona 10, no hi ha dubte que és una dona 10. Felicitats per l'Angelita.
Molt bé, Antònia?
És una dona també amb el tema, ella és molt religiosa, molt, però acull també al barri de la Salut hi ha també molta gent de religió musulmana i ella mai ha fet cap, al contrari, no? Mai ha fet cap distinció, vull dir que ella Déu Nostre Senyor li diu que ha de treballar i ella és de los que diu el mismo Dios, o sigui, ella el que veu és la persona i treballa cap a la persona, realment és que, com diu l'Ignasi, és una dona Déu, jo, és una dona que a mi Vull dir que a mi m'ha ensenyat molt perquè la seva actitud, el seu estar, mai s'enfada. No he vist mai a l'Angelita jo enfadada, mai. No? I a vegades hi havia motius, no? Perquè quan som, el tema aquest d'Aine, a vegades en les reunions havia algun moviment, no? I llavors jo era la coordinadora en aquell moment d'Aine i ella sempre intentava posar pau, perquè a vegades no, o sigui que és una dona realment...
Una dona de pau.
De pau.
Sí, d'acord.
D'acord.
Mm-hmm. Molt bé. La seva filla i les seves netes havien anat a l'escola Mare
sí,
de la Salut.
Sí, sí, la seva filla va venir a l'escola nostra, després va fer la secundària a l'altra escola de davant, i sí, són gent de casa, realment, sí.
Molt bé, doncs és hora d'anar acomiadant-nos. Ignasi, moltíssimes gràcies per venir al programa, una temporada més.
Moltes gràcies, ja ho he dit abans, per haver-me convidat, i m'ha fet molta il·lusió estar al costat de l'Antònia, perquè l'Escola de la Salut és una escola entranyable dins de la Fundació. Totes ho són, però realment aquestes escoles que estan en zones on cal un servei especial, una dedicació especial, una finor d'esperit, jo crec que l'Escola de la Salut ho té, a part que és una escola marcadament parroquial i, per tant, des de l'Església Diocesana, el nostre cardenal arcabisbe i els seus bisbes auxiliars, però especialment l'Antoni Vedell, que és el que ens correspon a nosaltres amb els temes d'educació catòlica, és evident que és una escola que reuneix el perfil i que l'estimem molt des de la Fundació, perquè també les indicacions del bisbe són aquestes, no? Vull dir, estimar aquelles escoles, totes, però aquelles que estan fent un servei específic en zones més delicades.
El bisbe Toni Badia el tindrem de convidat en el següent programa, o sigui, també estarà
magnífic,
entre nosaltres.
Magnífic.
Molt bé, Ignasi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Bon estiu.
Antònia, moltes gràcies per participar una temporada més. T'esperarem la temporada que ve i les altres com a convidada.
Bueno, esperemos que sí. Jo, si Déu nostre Senyor ho permet, no tinc cap inconvenient en venir. I dic que el bisbe Vedell, Toni Vedell, també ens toca per zona d'Arciprestazgo, també ens toca. O sigui que realment són l'escola del bisbat. Jo no dic més preuada perquè totes ho són, però nosaltres som... Allà, estem en una zona realment que tenim el privilegi de no treballar només amb els nens, sinó amb les famílies. Jo crec que això és un privilegi que no hem de... Jo per mi realment em sento molt, molt orgullosa d'haver pogut... Perquè aquella és la meva escola. Jo vaig començar allà quan tenia 5 anys i ja tinc 65, amb la qual gran part de la meva vida... Jo sempre dic que a qualsevol racó d'aquesta escola, si vienen aquells del CSI, fan un anàlisi, trobaran el meu ADN, perquè realment és la meva escola, la meva casa, i allí estem.
Molt bé, moltes gràcies, Antoni, t'esperem la temporada vinent.
Aquí serem.
Bé, i amb aquest viatge al passat ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies i fins la propera.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.